single breath for granted. God forbid love ever leave you empty-handed. I hope you still feel small when
en aquesta cançó que la cantant Leanne Womack va dedicar a les seves dues filles, va expressar el desig a tots els pares de veure créixer els fills en plenitud i amb totes les necessitats cobertes. Es diu I Hope You Dance, és una cançó del 1985. I és que ens passem més hores que mai a casa, en família i amb les pantalles. El pop-up, ja ho sap, sempre fugim de l'alarmisme digital, però és cert que de vegades ens costa desconnectar d'aquestes eines i gestionar-ne el seu ús. Avui descobrirem un conte que parla d'això i ens fa una proposta molt útil. Un altre que es passa moltes hores a casa i en família, més que res perquè crea tots els continguts des del seu estudi a casa, és en Roc.
Pop-up 5G, influenciadors, streamers, youtubers, instagramers, tiktokers i noves tendències amb Roc Massaguer, Outconsumer.
Hola, Roc, com estàs?
Hola, Mariola, què tal?
Tu estàs treballant més que mai a casa, no?
I enganxat a pantalla, sí, sí, exacte. Sí, sí, la veritat és que sí, no em puc queixar.
I la família?
Doncs bé, també, també treballant més que mai i també gestionant això, les pantalles, el cas que ens fem els uns als altres, els espais per treballar, per disfrutar, per compartir... És complicat, eh? No és fàcil.
I tu també treballes de vegades amb la família, perquè hem vist que has incorporat al teu canal de YouTube La Canija.
Ah, sí, ara a veure si tenim... Mira, justament no tenim més temps per gravar, però la meva dona està gravant una sèrie amb mi que és molt divertida, que a la gent li agrada molt, però justament no trobem temps per fer-ho més sovint.
Doncs segur que té èxit la Laia, no? Perquè sí. La Laia també juga a bàsquet?
Sí, i tant, ella encara juga, jo ja no, però ella encara... Ahir mateix van entrenar, ara que es torna a poder entrenar, doncs ahir va tornar a entrenar, sí.
Clar, és que vaig veure un vídeo i en aquest cas parlava de la NBA de dones.
Sí.
Clar.
Ella veu més bàsquet que jo, juga més bàsquet que jo i li agrada més el bàsquet que jo, o sigui que sí, sí.
Clar, clar, ho entenc, però clar, amb dos fills, tot això. Bé, el dijous és el dia dels creadors de continguts a la xarxa, les tendències, els noms propis. Fem conya dient que semblem pop-up Ibai, perquè cada setmana amb el Roc hi ha una notícia o altra, però és que cada dia crea notícies aquest home, no?
Avui farem només el titular, si vols. Netflix va publicar aquest dimarts al seu canal de YouTube el curtmetratge anomenat Unboxing amb l'Ibai i dirigit pel Jaume Balagueró, ja en vam parlar aquí. Doncs es va publicar i el podeu veure si voleu anar a YouTube.
No, no, és que no cal que siguis tan escuet perquè t'he de treure un tema de debat sobre Ibai.
Ah, vinga, sí. Doncs som-hi.
No, és que vaig tenir un debat a Twitter, a les xarxes socials, amb en Marc Lesant, que sí. Vindrà els pròxims dies també aquí al pop-up. TV3, els d'esports de TV3 van dir, clar, que va tenir una notícia molt bona,
ell
Ibai.
Ell va entrevistar en exclusiva el Marc Gasol just després que fitxés pels Lakers. Sí,
clar, exacte. Això era la notícia que tothom volia en esports, no?
Sí. Sí, sí.
Val, ho va fer ell. I llavors, aleshores, quan Esports a TV3 van dir que van donar el tall d'aquesta entrevista, va sortir allà, l'Ibai va dir un famós youtuber. I aquí la paraula del conflicte, youtuber. Es va originar un debat, com li hauríem de dir? És un caster perquè fa retransmissions d'esports, és un streamer perquè fa directes a Twitch. Alguns deien que és un showman, d'altres el titllaven d'intrusisme perquè fa de periodista i no és periodista. Però bé, també fa d'actor el curtmetratge de Balagueró. Tu com li diries a Ibai?
Jo li dic creador de contingut, que és el que crec que és. Un influencer és més una conseqüència de ser creador de contingut, però creador de contingut és el que tu fas. Ell és un entretenidor, no sé si existeix aquesta paraula, ell entretén creant contingut a la xarxa, ja sigui a Instagram, a YouTube, a Twitch, on sigui, perquè ell té un canal de YouTube que té molts seguidors, per tant, també és un youtuber, no?
Jo crec que és un creador... Alguns deien, no, perquè li edita, no fa ben bé ell...
Però el canal és seu, porta el seu nom i surt ell. Clar, al final, això què vol dir? Que l'Andreu Buenafuente no és humorista perquè té guionistes i té un director del programa? Oi que no? Oi que tothom entén que al final...
Bé,
la cara,
però haguessin doncs... hagut de dir el seu nom, això sí. No,
no això segur,
Ibai
perquè...
Llanos, no un famós youtuber,
clar, segur que
com si vols
diuen...
una marca.
Clar, Marc Gasol ha aconseguit una entrevista a una televisió. No, una televisió no, segur que dius a quina televisió, no? Doncs en aquest cas hauríem de
dir no dir Ibai és el mateix que dir uns grans magatzems de Plaça Catalunya, el 2021.
Sí, és una mica estrany, suposo que no hi havia gens de mala fe, no? Però de vegades passa, i també, bueno, no tenim temps ara, però jo no crec que ell estigui fent periodisme, jo crec que ell està fent entreteniment i li ve de gust parlar amb el Marc Gasol i ja està. Jo no crec que l'Ibai reemplaci el periodisme esportiu. El que passa que si els jugadors poden triar, prefereixen estar amb algú que li doni bon rotllo, que no passa amb un periodista que potser tindrà preguntes més incisives, etc.
El que està clar és que els periodistes hem d'estar enganxats a les xarxes socials.
Això, sí,
això és evident. Tens dues notícies més relacionades amb això dels creadors de continguts, amb els videojocs.
Sí, el jugador de futbol suec Zlatan Ibrahimovic s'ha queixat a xarxes que ningú li paga res ni li ha demanat permís per usar la seva imatge al joc FIFA 21, que ell porta anys sortint a FIFA, no ha cobrat mai res, s'ha despertat ara, i més a més, no té raó, perquè ell, quan en el seu contracte, segur que hi ha una clàusula que diu el seu equip pot posar fotos i cromos i el que li doni la gana amb la seva imatge, i és el seu equip i la Lliga qui ha arribat a un acord amb el FIFA. Que ell no l'hagin avisat, doncs és el seu problema. Però vaja, s'ha llevat.
I deu demanar retroactivament, potser, fins i tot, no?
Quan es retiri, podrà negociar directament amb FIFA i llavors traurà tota la pasta que vulgui.
D'acord. Zlatan, ja el coneixem bé.
Sí, ell va una mica tard a vegades. Sí. I per acabar, el famós joc Plague Incorporated, que a mi m'agrada molt, en el que ets un virus i has d'acabar amb la humanitat, és un joc de fa molts anys, s'actualitza i ofereix una expansió gratuïta amb el que ets l'Organització Mundial de la Salut o una administració similar, diguem, i has de lluitar contra un virus com la Covid i, per tant, has de decidir quines normes posar, com reaccionar, i tens una cosa que m'agrada molt, que és la barra d'autoritat, i és que si imposes restriccions massa dures, la gent s'enfada amb tu i no et fa cas. Clar, perquè si no seria molt fàcil, ho tanco tot i ja està, no? Però has de gestionar que la gent et segueixi i tal, i per tant és molt interessant.
I aquest joc és gratuït, és de pagament?
El joc en si és de pagament, però aquesta expansió és gratuïta, i crec que a mòbil hi pots jugar amb anuncis i tal de forma gratuïta, crec.
Mira, la veritat és que aquí mataríem ganes, eh? En aquest joc jo mataria moltes ganes.
Doncs escolta, qui cregui que té la solució a la pandèmia, que es fiqui en aquest joc i que ho demostri.
Anem als influenciadors d'avui. Són dues persones amb un munt de seguidors a les xarxes que han unit forces i han escrit un conte que es diu Desconnectats.
Tantes llums, tants colors, tan bonic, tants botons, musculós, informacions, baixo les aplicacions, amb un dit si això és tàctil, et dibuixo un pterodàctil. Pantalles. El mòbil, la tele, el laptop, la tablet, a casa o a fora, tot va sense cap.
Us presento la Míriam Tirado.
Míriam Tirado, consultora de criança, periodista especialitzada en maternitat i paternitat conscient. Té la web miriamtirado.com i és a Twitter, Facebook, Instagram i YouTube.
Hola, Míriam, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Has escrit un munt de llibres sobre criança i maternitat i ara el Desconnectats amb el Cep i la Nansa en català i amb Carambuco en castellà, no? Tu que generes debats i tens un munt de seguidors a xarxes, has notat preocupació amb això concretament?
Està creixent i especialment des del confinament. El confinament va fer que de sobte els pares haguéssim de treballar i que els nens estiguessin a casa. I, per tant, això va fer tirar a molts pares i a moltes famílies de pantalles. Pantalles que també, a més, des de l'escola, no, se'ls hi feia fer tasques, el que fos, des de pantalles també. Per tant, ha augmentat moltíssim i ha augmentat l'ús i també els conflictes.
Sí, no, clar, i a més en família, no, que tots estem necessitant aquestes pantalles i de vegades no saps si ens estem entretenint, si estem comprant, si estem lligant o si estem o treballant, no? Vull dir, ho tenim tot allà dintre. Míriam, sí, quins són els temes? Digues.
No, dic, les pantalles ens abdueixen a vegades i, clar, els nens ho veuen.
Clar, som exemple. Quins són els temes que més opeten a xarxes o més polèmica generen quan els tractes, dels molts que tractes?
Tot el que tingui a veure amb comportament que els pares ens irrita, ens molesta, quan ploren, quan reviegen, quan no ens fan cas, quan se salten els límits, tots aquests temes ho peten justament perquè són els que més ens preocupen.
He vist que un dels teus últims vídeos que has fet és sobre el tema de dormir amb els fills. Gran debat.
De dormir amb els fills. Bueno, clar, moltes vegades les famílies el que volem és descansar i dormir tots la mar de bé. I quan no pots descansar, doncs clar, és un tema que preocupa també i molt i que també ho peta molt.
Sempre intentes posar-hi un toc d'humor. De vegades les diferències de criteri en la criança fan que molts el perdin l'humor, no? És molt important que anem a la una, no?, a casa.
És important que anem a la una, però també és important que entenguem que no som iguals i que si a casa som dos persones que criem, és normal que no veiem totes les coses de la mateixa manera. Per tant, haurem de parlar molt, comunicar-nos molt, arribar a acords i prendre'ns-ho amb calma i amb humor, perquè si podem posar distància i podem riure'ns en una mica de nosaltres mateixos, tot sempre és molt més fàcil.
El tema de les pantalles, Roc, ara ho penso, que deu ser com desigual, no? Perquè sempre hi ha gent que està més enganxada dins de la mateixa família que d'altres, no? A les pantalles. I és... o quan tu no estàs enganxat a la pantalla i veus a l'altre, renyes a l'altre. Però quan... llavors, quan tu estàs, no vols que et renyin, no? És com... no?
Sí, a nosaltres a casa ens passa que no, durant... mentre estem menjant no podeu veure la tele. Però la Laia i jo estem amb el mòbil. Vull dir que al final costa, i sobretot si hi treballes, no? És molt difícil. A nosaltres ens costa molt. M'ha agradat molt del llibre que l'he pogut fullejar, que és això, que posa els nens, tenen conductes que potser no hauríem de tenir, però també els pares. És a dir, és un problema en el que estem tots implicats en el problema i en la solució. Això m'ha agradat molt.
Clar, no és una cosa només dels nanos, sinó que de tota la família, no, Míriam?
Bueno, és que clar, qui posa una pantalla davant d'un nen? És a dir, qui li dona un dispositiu, qui li dona una tablet, qui li dona un mòbil? Som els pares. Per tant, som els responsables d'allò que succeeix a casa en referència a les pantalles. Per tant, hem de ser molt conscients de què fem nosaltres. Això que explicaves tu ara, a casa meva també passa. El meu home és zero de xarxes i aquestes coses, i jo per la meva feina hi he d'estar molt més, no? Llavors, clar, com ho fas, no? Perquè... en aquest cas les meves filles doncs entenguin que hi ha una part que és feina i que... però és difícil,
sí.
No?
És que saps que ara estava pensant que molts cops estàs escarxufat al sofà però estàs treballant amb el mòbil, però clar, tu com li dius
sí,
a l'altra persona que estàs treballant? O que hauríem de tenir l'habitació del mòbil perquè la gent veiés que sí. Estàs treballant.
Clar, per això és important que a la família tot això ens ho preguntem i que posem uns límits, no? Que parem, és una mica el que passa en el conte, no? Diguéssim que la família es va desconnectant entre ells, van com... bueno, això, no? Es desconnecten i es perden entre tanta pantalla, tots, nens i pares. I arriba un moment que els pares diuen, això no pot continuar... què passa aquí, no? Doncs en aquest punt, quan ens n'adonem de que se'ns n'està anant de les mans, és quan hem de posar uns límits, no? Això que deia el Roc doncs, a taula, no. O en quins moments, o a partir de tal hora del vespre, ja no es toca o ja no es treballa, no? En el cas que la gent que treballem amb dispositius. Posar una mica de límits perquè també després, quan posem els límits als nostres fills amb les seves pantalles, no els hi soni xino i diguin, bueno, m'estàs posant límits a mi, però és que tu no te'ls apliques.
Míriam, una de les preguntes que et deuen fer és una pregunta que a mi també em fan moltes vegades, no? Demanen sovint consell sobre a quina edat han de posar els dispositius en mans de les criatures o comprar el primer mòbil. És la gran pregunta.
Sí, molt sovint. I jo, clar, hi ha una part, no? Una cosa és la teoria. La teoria ens diu que com més tard, millor. Si pot ser a partir dels 6 anys, estupendo. La pràctica és que això és molt difícil i que especialment en famílies on tenen més d'un fill això és molt difícil perquè els grans ja estan iniciats amb el tema de les pantalles, llavors els petits comencen abans d'hora, no? Diguéssim. I amb el tema del mòbil, aquí també cada família ha de fer una profunda reflexió de cal realment l'ús d'aquest mòbil. Ara està com molt, entre cometes, de moda de que quan van a l'institut és com que s'obre la veda, no?
Sí.
I que llavors ja poden tenir mòbil. Però hi ha molts nens que és que no el necessiten perquè els porten els pares, els van a buscar els pares, és a dir, no es mouen.
Sí, en aquest moment és els pares, el necessitem els pares. En aquest moment jo crec que és els pares que necessitem que el nen tingui mòbil per poder saber on està i per poder fer la logística.
Però depèn de la circumstància de cada família, perquè hi ha famílies on saben perfectament sempre on està el nen perquè el van a buscar ells. Llavors, potser a aquest nen no li cal el mòbil. Llavors passa allò, no? Ja, però i si els altres en tenen i tu no? Aquí cal parlar molt amb la família, amb els nostres fills, no? Fer-los unes persones crítiques que puguin entendre que cada circumstància és diferent i que potser no els hem de crear una necessitat abans d'hora. Perquè en el mòbil no serà només per trucar. Al mòbil hi ha moltíssima més cosa i que pot ser, depèn de l'ús que se'n faci una mica perillosa.
Com més tard el tinguin, més tard s'enganxaran. Un conte que es diu Desconnectats, connectem ara amb l'il·lustrador. Us presento en Joan Turó.
Joan Turó, il·lustrador especialitzat en literatura infantil i en activitats i murals a les escoles. Té la web joanturo.cat i és a Twitter, Instagram, Facebook i YouTube.
Hola, Joan, com estàs?
Què tal, Mariola?
Bé, has il·lustrat molts llibres infantils, xerrades, i mira, això a mi m'encanta. El tema murals, fas uns murals preciosos a casals i escoles. Que, mira, m'agradaria preguntar-te això, què aporten aquests murals? Sembla una connexió, no?, entre la teva obra i els que van a l'escola.
Bueno, a mi és un tema que realment m'encanta perquè és la mescla, no, entre el tema educatiu, estar en contacte amb la canalla i pintura. I a mi aquesta mescla és la que em dona vida i em motiva.
Joan, últimament també has il·lustrat, ara parlarem del Desconnectats, però també has il·lustrat samarretes i dessuadores per donar suport a l'objectiu Ningú dormint al carrer d'Arrels Fundació. I ahir, és que ho dic perquè ets una persona molt compromesa, no? Perquè ahir, 25N, feies una reflexió molt interessant a Twitter. Deia, sempre m'ha sigut molt senzill alçar la veu quan discuteixo. Quan alguna parella m'ha recriminat aquest fet, m'he justificat dient que és el meu caràcter, que jo sóc així i que no passa res, que és normal que enmig d'una discussió on hi ha atenció, apugi el to de veu. M'ha costat anys adonar-me que això també és violència i que actuar així em proporciona un privilegi davant de la persona que tinc al davant. És més llarg, eh? Però vas fer com un mea culpa, no, ahir, 25N?
Sí, de fet, em treus un tema espinós perquè hi ha hagut, ja sabem com són les xarxes, hi ha hagut gent que m'ha criticat pel fet de que el 25N, no, que jo em visibilitzés, no, o traies aquest tema com a home, i deien que era un dia per les dones. Jo, no ho sé, ja ho revisaré també, però jo crec que el 25N és dels homes i les dones en el sentit de que, doncs això, que si estem parlant de les violències masclistes, doncs un dels protagonistes són els propis homes.
Però vols dir que va haver-hi rum-rum, no? Jo vam veure aquí un cert debat amb aquest tema.
Rum-rum hi ha sempre, eh? Vull dir que és algú que depèn de la moral que tinguis aquell dia, t'afecta més o menys, però rum-rum és inevitable.
Bé, Joan, com neix aquesta col·laboració amb la Míriam? Perquè no és ni el primer ni el segon conte seu que has il·lustrat, eh?
No, realment amb la Míriam tenim una història molt maca. Vull dir que la Míriam, de fet, va ser la persona que va venir primera a l'hospital el dia que va néixer la meva primera filla. Vull dir que realment ens va venir a ajudar perquè no s'enganxava bé el pit i la Míriam, com a crac que és del tema, doncs ens va venir a donar un cop de mà.
I va funcionar?
Va funcionar.
Me n'alegro, me n'alegro. Bé, creus que estan tan enganxats, tan hiperconnectats, que estem les famílies hiperconnectades, que ho són més els més joves? Quina és la teva opinió sobre el tema? I què t'ha ajudat a poder dibuixar?
Clar, la meva experiència a casa és que tenim la sort que ens podem permetre el luxe d'estar moltes hores amb els nostres fills i que, per tant, no hem de tirar molt de pantalles. De fet, en tirem superpoc. Però parlant-ho aquests dies amb altres famílies d'amistats, doncs tiren de pantalles perquè està una a casa, ha de fer el sopar, té dues criatures, llavors tira de pantalles.
Clar, bé, és que tu dius no ho necessitem, però és que a vegades no és una necessitat, eh? O sigui, el tema que ens tenen allà, les xarxes socials ens tenen allà clavats, que és una mena d'addicció, les stories amunt i avall i no pares mai, per tant és molt addictiu, no? Va, volem tàctiques, ja que si som quatre persones que tots quatre tenim fills, alguna tàctica que heu fet a casa o que puguem fer perquè no estiguem per reordenar, diríem una mica la nostra vida digital en comú. Joan, tu què proposes?
Mira, jo tinc una... Bueno, amb el telèfon hi ha una app, no, que em marca un horari. Això em va bé, tot i que haig de dir que la majoria de vegades, com comentava la Míriam, no, el fet de que barrejar feina, xarxes socials, a vegades no saps on s'acaba l'horari laboral, on comences casa, i a vegades és complicat. No puc donar gaires consells perquè no me'ls aplico.
Va, això ens passa una mica a tots, eh? Però vull dir, la teoria la sabem, després la pràctica ja... Míriam, va, que tu sí que en saps molt d'això. Ajuda'ns.
Això, posar-nos uns autolímits, això va molt bé, els temps, això que explica el Joan, no, posar-nos unes alarmes, però sobretot a moments, no? Per exemple, jo quan he acabat de treballar és com que en aquell moment, ara, si hi ha a la tarda estem tots junts a casa, doncs anem a fer altres coses, el joc, o sigui, tornar a lo essencial, que és jugar amb ells, parlar, dibuixar, no sé, fer altres coses que no ens... I que ens ho passem bé, que normalment a vegades ens pensem que només si tenim una pantalla podem connectar i no és així. I sobretot, a mi el que més em funciona més i que més també m'agrada com a mare és sortir a fora, anar a la natura. A la natura aire. Ningú troba a faltar pantalles. Exacte.
És veritat. I, Roc, de banda del tema de dinar, hi ha alguna altra tàctica?
No, jo estic d'acord amb el que s'ha dit, negociar tot. tothom forma part del problema i de la solució. Evidentment, els adults, amb una posició de més responsabilitat, òbviament, i de més pes, però si tothom negocia, també els nens tenen la sensació de que això va amb ells, que no és una cosa que els hi cau del cel i és una imposició per fer que la seva vida sigui horrible, sinó que forma part d'això. Tothom forma part de la solució i del problema.
La veritat és que és un gust poder tenir un llibre que es diu Desconnectats, però que et reconeixes al 2020, no? Roc, t'ha passat això, no? Que mires el conte i dius, no, això és ara. No és un conte que t'expliquen de fa mil anys. No, això està passant ara, no? En
exacte,
forma de conte, no?
Vigentíssim.
Per tant, el Joan ha hagut de dibuixar moltes pantalles. Dir-vos que el llibre inclou una doble pàgina amb reflexions, eines adreçades a mares i pares, i convida a aquesta reflexió que hem fet així en petit fòrum en família, i està recomanat a partir de 3 anys. No, no sé si hi ha gent amb 3 anys en pantalles. Què en penseu vosaltres que heu fet investigat sobre el tema?
I tant, i sí? Tant. N'hi ha molts, moltíssims, moltíssims. Jo fins i tot me'n recordo que en el confinament, amb moltes famílies que acompanyava perquè, bueno, perquè s'ho estaven passant malament, a vegades m'explicaven, no?, que el seu fill a la llar d'infants, tot i estar confinats, doncs els feien estar de 10 a 12 fent un Zoom amb altres nens de 2 anys. Imagina't lo difícil que ha de ser fer un Zoom amb nens d'aquestes edats 2 hores davant d'una pantalla. Això ho hauríem d'evitar per totes.
Déu-n'hi-do. Mira, la Míriam Tirado, el Joan Turo, entre els dos, he fet sumes a Instagram, entre els dos, més de 150.000 seguidors, a Facebook també. Mira, esteu gairebé a la part, 60.000 a Instagram, a YouTube la Míriam també té un canal, per tant esteu totalment a xarxes, i per això volíem que fóssiu aquí, en aquest espai que fem de creadors de continguts a les xarxes, que també ho sou amb en Roc. Moltes gràcies per la visita.
A vosaltres.